Llena tu carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Una abraçada enorme per tothom. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per escollir COPE Catalunya. I espero i desitjo que tots els temes que avui tenim per vosaltres, ja sabeu que aquí fem un matxembrat sempre força interessant, amb un peu en l'oci, un altre peu en l'actualitat, un altre peu en les coses que se'ns passin pel cap, i crec que intentem que tot sigui força interessant. D'entrada, una advertència, si heu d'agafar el cotxe, sobretot per comarques del nord de Barcelona i Girona, perquè hi ha una alerta activada ja a partir d'aquest migdia per intensitat de pluja, que bona va caure ahir. Bona va caure ahir en unes quantes comarques, eh? Doncs aquestes comarques, Pirineu, Prepirineu, sobretot del centre-est de Catalunya, des del Baix Llobregat cap amunt, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja pel Servei Català de Meteorologia. Fins i tot es pot esperar neu cap al Pirineu i la Vall d'Aran. O sigui que poca broma. Ja heu notat, no?, que hi ha més fresqueta avui, no? Bé, després ja entrarem, però volia començar amb aquesta alerta per si heu d'agafar cotxe, que heu de tenir en compte, doncs, aquesta pluja que pot caure localment forta. Després, un dels temes del dia. Un dels temes del dia és aquesta OPA del BBVA envers el Banc Sabadell. Clar, els que no estem amb temes bancaris, se'ns queda una mica tot això. La primera pregunta que ens podem fer, això és bo o dolent? Fins i tot pel principi. Què és una OPA? Mireu, que estic baixant a nivell rasant, però què és una OPA? Bé, una OPA és una oferta pública d'adquisició. Aquestes serien les sigles, eh? Oferta pública d'adquisició. Això significa que és una operació doncs per la que una persona o una entitat doncs ofereixen a una altra companyia la compra de les seves accions o de valors, no?, que permeteixin adquirir-les. És el que ha fet el BBVA amb el Banc Sabadell. Tot això a canvi d'un preu. Bé, aquí doncs la direcció o l'administració d'aquesta empresa pot dir que sí o pot dir que no. D'acord? Què passa? Si et diu que sí, doncs cap problema. Doncs es fusiona, no fan aquesta compra i aquí s'ha acabat la història. Després, què passa quan la direcció d'aquesta empresa o l'administració diu que no, que aquesta OPA, no, aquesta oferta no li convenç? Doncs que si no pots entrar per la porta, entres per la ventana, per la ventana, que n'hi ha castellana d'acabo de fer, per la finestra. Si no entres per la porta, entres per la finestra. I què fas? Doncs et saltes a l'administració o a la direcció de l'empresa, te la saltes, i aquesta oferta la fas a l'accionarat, als petits accionistes de l'empresa. I això té el nom de OPA hostil, oferta pública d'adquisició hostil, és a dir, ja et saltes la direcció i te'n vas als accionistes per fer-los aquesta oferta directament amb ells. Això és el que està passant amb el BBVA i el Banc Sabadell, que ja estem en una estira i arronsa important. Ara, la següent pregunta. Això de cara a tu, que tens una petita i mitjana empresa, a tu que tens una empresa, a tu que no tens res, senzillament ets un currito, com jo, i tens un compte i tens els teus préstecs del banc o demanes una hipoteca, això per tu, usuari, és bo o dolent? Com va això? És a dir, per mi, si jo demà vull comprar-me un pis, vull buscar una hipoteca en banc, això, quines condicions hi haurien? Directament a l'usuari o una petita i mitjana empresa que necessita finançament? Aquest tipus de situacions són bones o dolentes? Mireu, és veritat una cosa. Són dues empreses privades i, evidentment, el que vol una empresa privada és guanyar diners. Aquí podem estar tot d'acord, és bàsic això. Però en aquest cas concret, estem parlant d'una afectació a l'usuari i que no estem parlant de qualsevol sector, estem parlant del sector econòmic. D'entrada, i no cal ser un expert profund en tot això, te n'adones, veus clarament, que si aquesta OPA es porta a terme, doncs baixa la competència, es redueix l'oferta. com si a un poble hi ha 7 ferreteries i de cop i volta un bon dia una gran ferreteria va absorbint altres ferreteries i al final queden 2 ferreteries. Evidentment, hi ha menys competència davant de tot això i hi ha menys competència amb el que tot això pot significar. De cara a mi, és bo o és dolent? En parlem d'això, o intentem treure l'aigua clara de les opes i de tot això, i si és bo o dolent, amb el senyor Enric Rello, que és economista i professor d'Economia i Empresa a la Universitat Abat Oliba Feu. Enric, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Enric. La primera pregunta, per què el BBVA ho té al cap ficat, aquesta OPA al Banc Sabadell? Per què el vol absorbir?
Bé, jo crec que una part de la justificació, potser la més important, és que la situació del BBVA respecte a les transaccions internacionals i les inversions que té fora d'Espanya no han donat, diguem, la rendibilitat i els requeriments que té el Banc d'Espanya respecte al BBVA fan que tingui que millorar la solvència. En aquest cas, donada la situació del Banc de Sabadell, que és una entitat pues, que no té aquestes inversions fora, incorporar-lo dintre d'ell li arregla d'alguna manera la fotografia que actualment té sense tindre una companyia com és un banc com és el Banc de Sabadell. No?
És a dir, jo crec que això arreglaria els comptes del BBVA, entenc això.
Però més que els comptes, els requeriments que el Banc d'Espanya requeriria doncs, una entitat com és el Banc del BBVA.
D'acord. Clar, és que què hi ha de bo i què hi ha de dolent davant de tot això, davant a un usuari?
Bueno, depèn primer de quin usuari estiguem parlant, no? Si és un usuari persona física o és una petita o mitjana empresa, tenim que situar on estem.
Ah, vale, doncs fem una mica fotografia dels dos, si ets una petita o mitjana empresa o si ets un pobre predito com jo.
Vale. D'entrada, jo diria que és un inconvenient d'alguna part qualsevol dels dos. Per què? Perquè, evidentment, en un lloc on tens i redueixes la competència, vol dir que tens menys oferta, vol dir que quan tu tens menys oferta tens menys possibilitats d'accedir al crèdit o a que et retribueixin millor els excedents que tu tinguis d'estalvi. Llavors, evidentment, quanta més competència hi ha, més lliure és el mercat, més l'oferta s'acosta a la demanda i hi ha uns preus més competitius.
D'acord.
Des del moment en què tu redueixes l'oferta, i en aquest cas estem passant a reduir un banc dels molts que ja van desaparèixer per fusions o per la desaparició de les caixes, empitjora el grau de competitivitat i en aquest cas és un gran encariment, diguem, per a aquelles persones que volen accedir al crèdit perquè tindran menys competència amb qui negociar i, a més, tenen menys possibilitats perquè els departaments de riscos poden tindre valoracions diferents de les persones i de les empreses i, evidentment, tindre una restricció de crèdit.
Clar.
I també, en aquest cas, d'oferta en el qual ha retribuït l'estalvi.
Ostres, Enric, amb això que estàs dient, d'entrada em sembla que no és gaire bo aquesta OPA. De cara a l'usuari, em refereixo.
De cara a l'usuari, jo no ho veig com una cosa que sigui interessant, no? De cara al banc BBVA ho és, per suposat, perquè millora la seva situació i fa un banc més gran, amb el qual té més poder i, precisament, podrà a la llarga fer i cobrir d'una forma més gran operacions i transaccions. No?
I de què depèn que això es porti a terme o que no es porti a terme? És dels accionistes? Al final, penso que la darrera paraula del govern.
Bueno, hi ha tot un procés en el que ja hem estat immersos i en el qual hi ha una entitat que regula la competència. Aquesta entitat la setmana passada va donar el go amb una sèrie de, diguem, condicions i tal. Si aquestes condicions no són endurides o no són bloquejades pel govern espanyol, doncs en principi l'única possibilitat de que això es porti o no es porti eterna serà les condicions que farà el BBVA als accionistes del Banc de Sabadell i que aquests decideixin majoritàriament o no atendre a les condicions i a l'oferta que els faci. Doncs se suposa que millorarà les condicions de valoració que tenen en aquests moments, tant amb diners en efectiu com amb canje de número d'accions del Banc de Sabadell amb el BBVA, per tal d'adquirir un control sobre aquesta entitat. Si no tingués un control, doncs no estaria interessat i podria avortar l'operació. No?
D'acord. El que interessa seria que agafés el control de l'entitat, si no, no té gaire sentit, no? Bé, quan estem parlant tota l'estona d'OPA, OPA, i després està l'OPA hostil. Què és l'OPA i què és una OPA hostil?
En si és el mateix. L'única diferència és que una OPA pot ser de mutu acord entre dues entitats, en aquest cas dos bancs, o en el cas del que se li va dir OPA hostil és quan és una entitat que intenta quedar-se amb una altra sense que hi hagi, diguem, un acord entre les dues per tal d'establir, diguem, aquesta equació de canje. Tu em dones dues accions per una de les meves o jo et dono una per dues de les teves, la que sigui, diguem, l'equació més interessant pels dos, i que això ho portin recomanat a les seves juntes generals d'accionistes perquè ho aprovin. En aquest cas, és forçada d'un sobre l'altre.
Enric, ara et demanaré fer futur ficció. Tu què creus que passarà al final? Què et diu el nas?
Jo crec que això està decidit ja. O sigui, jo crec que la influència política és l'única que pot parar això. Però no tinc coneixement del grau que hi ha des del punt de vista de que l'únic partit que ha intentat frenar-ho d'una forma més així, influenciant amb el govern central, era Junts, però que, diguem, ha acceptat també, d'alguna manera, que la Comissió Nacional del Mercat del Valors, inclús amb un vot que hi havia, que s'esperava que fos contrari, ha sigut també positiu. Jo crec que, desafortunadament, pel consumidor i per les petites i mitjanes empreses, la fusió es portarà endavant.
Doncs ja tenim aquesta, a veure com acaben les coses, però bé, quan baixa la competència en qualsevol matèria, en qualsevol camp, no acostuma a ser bo per l'usuari. En tots els camps, no només ara parlem de l'econòmic, del sector econòmic, però en qualsevol camp no és una bona notícia del tot. Senyor Enric Rello, professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Batoli-Baceu, escolta'm, gràcies per haver-nos fet-ho fàcil entendre tot això, molt amable.
Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, gràcies. Per cert, ja sabeu que el president Sánchez doncs ha convocat una consulta per veure què opina el poble. Què diu el poble sobre això, què dius tu, què dic jo, què diu l'empresa, què diu tothom. I en principi sembla que durant... no sé si estarà allà, ara miraré, però pel que sabia, pel que sabem, al llarg d'aquest dimarts, dia 6, no sé si ja estarà o no estarà, ara ho miraré, al llarg d'aquest dimarts, dia 6, a la pàgina web del Ministeri d'Economia estarà llançada aquesta consulta pública no vinculant. Això vol dir que tu puedes decir que luego yo ya haré, en todo caso, lo que me parezca. Molt bé, tot seria curiós que, imaginem que per una part diu tota la societat, o majoritàriament aplastant, diuen que sí, que endavant amb l'OPA, i el govern diu que no. Seria curiós. O a l'inrevés, això seria una cosa curiós, quan diuen això de no vinculant. Va, que de seguida parlarem d'una malaltia que afecta un percentatge... No és gaire alt de la població, però que és curiosa perquè té un punt de desconeguda i es pot confondre fàcilment. Parlem de la espondilitis anquilosante. La coneixeu? Doncs de seguida la coneixerem, Però abans, no sé com ho teniu això de viatjar, sí? Doncs si de niño somiaves amb ser campió de pàdel i no ho vas aconseguir, potser ara ho siguis. Però jugant tejo a Colòmbia, que és un d'aquests. Per què? Pues porque Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, lleva más de un siglo haciendo que los sueños crucen fronteras. Viaja con Avianca. ¿Por qué? Pues porque mi casa es tu casa.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El fantasma de la ópera llega a Barcelona. Tras su gran triunfo en Madrid, el musical más exitoso de todos los tiempos aterriza en tu ciudad. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona, es tu momento.
¿Has probado las nuevas delicias de Oliva Jaén? El mejor jamón al corte de la región y nuestros nuevos productos. Salazones, cremas de pistacho ecológicos y mucho más. Oliva Jaén, 93-666-9173. Los mejores productos artesanos. Estamos en la calle Josep María Molina, 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre el Hotel Centre y el Mercat. 93-666-9173.
En la quinzena de l'automoció de Peugeot, gaudeix de fins a 1.000 euros d'avantatge addicional en tota la gamma. Descobreix el model que millor s'adapta a les teves necessitats amb versions gasolina híbrida o 100% elèctrica. Tots amb fins a 8 anys de garantia Peugeot a l'Urquer. Corre al teu concessionari Peugeot abans del 18 de maig i aconsegueix el cotxe dels teus somnis.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Diumenge 18 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periòdico i Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma i Osera Trixi, Maski, Natura Diet i Ounat.
COPE Catalunya i Andorra.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vale, ara flipareu, excepte les persones que ho pateixen, que aquestes igual no flipen tant, però els que no teníem constància ni coneixement d'aquesta malaltia, doncs dius, ostres... Mireu, a Espanya, aproximadament 100.000 persones pateixen espondilitis anquilosant. Suena fatal, i realment està fatal la cosa, però si no heu sentit mai a parlar, que és bastant probable, és una malaltia reumàtica, crònica, autoimmune. I a més, pot fer molt de mal, pot fer molt dolorosa, provoca dolor i rigidesa a l'esquena, però també pot afectar altres articulacions com les costelles, les espatlles, les caderes, els genolls, els peus... Fa només uns dies, dissabte passat, es va celebrar justament el Dia Mundial de l'Espondilitis Anquilosant. Com sempre passa, el diagnòstic precoç, com sempre en totes aquestes malalties, és la clau per agafar-ho a temps i evitar que acabi sent una malaltia molt invalidant. Yolanda Bernal, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Què tal, Cruz? Bon dia.
Com estàs amb això de l'espondilitis? Doncs tu la coneixies, aquesta malaltia?
Què va? És la primera vegada que sento parlar d'aquesta malaltia, o sigui que perquè vegis que serveix d'alguna cosa aquests temes que tractem.
Veus que bé.
Perquè segur que hi ha molta gent que avui aprendrà moltes coses.
Què ens pots explicar?
Doncs mira, com tu deies, no? És una malaltia crònica, inflamatòria, i que afecta doncs, especialment a la columna vertebral, i que pot provocar molta rigidesa en la columna. Això afectaria el moviment, provoca molt dolor, com tu deies, i és més evident aquest dolor als matins, quan ens aixequem del llit, o quan estem, per exemple, un temps sense fer cap activitat. El que diuen els experts és que hem d'estar molt atents a qualsevol símptoma que ens pugui fer sospitar, i atenció perquè un d'aquests símptomes és la lumbàlgia, que és un dolor a la part baixa de l'esquena, que és molt habitual. Qualsevol de nosaltres, de fet, l'ha patit alguna vegada, no? Qui no ha tingut alguna vegada mal d'esquena en moltes ocasions i no pensem mai que sigui una cosa greu, no? Però aquí estem parlant de lumbàlgia prolongada en el temps, sobretot en gent jove, atenció, i sense que hi hagi una causa evident. Això podria ser un símptoma d'espondilitis anquilosant. Quan s'acostuma a manifestar aquesta malaltia? Doncs en una franja d'edat jove, entre els 15 i els 30 anys, és una mica més habitual en homes que en dones i pot arribar a ser incapacitant fins al punt de deixar el pacient en una cadira de rodes. Coses tan bàsiques, per exemple, com pujar escales, aixecar-se del llit, conduir, fins i tot dormir, són un repte cada dia per a aquestes persones. És veritat que hi ha tractaments, no?, per aliviar el dolor, la inflamació, en això és veritat que s'ha avançat molt, però intentar també mantenir una bona postura, fer exercici, fer activitat física, també és necessari, però hem d'insistir, no?, que és una malaltia crònica i que el dolor, desgraciadament, es mantindrà en el temps. Què passa, Cruz, amb el diagnòstic? Doncs que no és fàcil, es poden trigar anys. I per què? Doncs perquè els símptomes no són clars, són símptomes, com tu deies, que poden ser comuns amb altres malalties. Si es fan radiografies, per exemple, doncs al principi podria semblar que tot està normal, i al final el que pot acabar doncs, determinant si tenim o no aquesta malaltia seria una prova genètica, que és el que pot confirmar amb una fiabilitat bastant alta aquest diagnòstic. No? De fet, també és una malaltia que té doncs, un component hereditari, però només en alguns casos. I vaja, com no et dic, no? És una malaltia que condiciona tots els àmbits de la vida diària, la vida social, la feina. Es calcula, segons algunes xifres, que 6 de cada 10 malalts han hagut de deixar de treballar, o hi falten sovint perquè tenen brots de la malaltia, brots de dolor, i que realment no poden treballar. I el que demanen aquests pacients, aquests malalts, és una mica més de visibilitat, perquè és una malaltia que es coneix molt poc, i més atenció, no?, també per part de les administracions per poder millorar la seva qualitat de vida, que queda bastant mermada amb aquesta malaltia.
Doncs, mira, anem a prendre... I a més, curiosament, insisteixo, en el punt més curiós de tot, és una d'aquestes malalties autoimmunes, és a dir, el propi sistema immunitari, perquè es confós, perquè es torna boig, doncs és qui la provoca. Parlem amb el doctor Luis Álvarez, que és president de la Societat Espanyola de la Columna Vertebral. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada.
Y gracias a ti por atendernos y por darnos las explicaciones que nos vas a dar. Porque la primera pregunta que te voy a hacer es de base. ¿Qué es la espondilitis anquilosante?
Bueno, la espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune que lo que produce es un proceso inflamatorio que afecta a diferentes articulaciones. Y dentro de ese proceso inflamatorio lo que acaba produciendo es una alteración de las articulaciones que acaban provocando una rigidez e incluso una fusión de unas con otras.
¿Qué hace sospechar que puedes estar sufriendo una espondilitis anquilosante?
Bueno, es una enfermedad que, siendo autoinmune, primero de todo puede tener cierto carácter hereditario, o sea, que puede haber algún antecedente de esa enfermedad ya en la familia. Pero si no, también puede aparecer de nuevo. Y lo que hace sospechar es un dolor insidioso que, a diferencia de la mayoría de los dolores de espalda mecánicos, que suelen ser por alteraciones musculares, se produce muchas veces también en el reposo. Es muy frecuente que los pacientes tengan dolor por la noche, les estén muy incómodos a la hora de poder movilizarse y, sobre todo, tienen una sensación de rigidez, especialmente a primera hora de la mañana. Entonces, eso es lo que más, una de las cosas más características.
¿Hay alguna edad en la que sea más habitual que surja esta espondilitis?
Bueno, empieza desde la juventud. Hay casos que es una enfermedad que tiene muchos rangos. Hay algunos que son muy benévolos y que apenas cursa con algunos episodios de inflamación, y otros que son más graves. Pero por lo general empieza en gente joven, ¿no?
¿Hay más casos benévolos o más incapacitantes? ¿El abanico cómo es?
Pues hay más casos benévolos que incapacitantes. De hecho, es un problema porque muchos de los casos benévolos no son diagnosticados de forma correcta, porque es un dolor lumbar, que es una patología que per se es muy, muy frecuente. Ten en cuenta que es la segunda causa más frecuente de visita el dolor lumbar en atención primaria. O sea, es una patología muy frecuente. Y si no hacemos caso muchas veces a lo que es la propia historia clínica que cuenta el paciente, de esa sensación matutina, esa rigidez, esa pequeña falta de movilidad, puede ser considerada como una lumbalgia normal por problemas musculares, por problemas de falta de tono muscular, y no llegarse a un diagnóstico adecuado. Entonces, pasa desapercibido en muchos casos porque no cursan con mucha ni mucha rigidez ni mucho dolor. Ajá. Y pueden ser diagnosticados más adelante en la vida del paciente.
¿A qué ataca el sistema inmune en una enfermedad así?
Bueno, afecta sobre todo lo que es la estructura articular, el tejido que hay en la cápsula, el tejido sinovial, acaba produciendo procesos inflamatorios. Y esos procesos inflamatorios repetidos acaban, digamos, alterando el cartílago articular, que es el que permite que se muevan sin fricción una articulación con otra, y acaban produciendo esa rigidez.
Caray. Doctor, ¿y esto cómo se trata? O sea, ¿se puede tratar? No sé si tiene cura o no. Intuyo que no, pero...
Ha habido grandes avances en la medicina con todos los tratamientos que son biológicos, que son unos tratamientos muy dirigidos a la enfermedad. Y los casos que se veían hace 20 años en el cual el paciente se quedaba rígido, porque lo que hace esto es que una columna que es una estructura flexible, varias vértebras moviéndose unas sobre otras y que nos permite hacer una vida normal, doblándonos, caminando y haciendo todo, poco a poco se va quedando rígida con una flexión hacia adelante. Entonces, los casos que se veían hace 20, 30 años en los cuales eran pacientes rígidos con la cabeza echada hacia adelante, que no podían, eran incapaces de levantar la vista y mirar hacia el frente, eso ya no se ve porque ya se diagnostica antes y los tratamientos biológicos han conseguido retrasar o incluso controlar de forma absoluta la enfermedad.
O sea que es una enfermedad, digamos, dentro de lo que hay, controlable.
Actualmente sí.
Pues eso sería lo que... ¿Se da muchos casos? ¿O hay más? ¿O por sexo será? ¿Hay una diferencia por sexos en hombres o mujeres o no?
Es discretamente superior en hombres, pero vamos, la verdad es que no hay una gran diferencia, o sea, de uno a otro.
O sea, de acuerdo, o sea, no sería un margen claro, ¿no? O sea, está repartido, por decirlo así.
Eso es.
¿Y qué tanto por ciento de la población puede padecer esta espondilitis?
Bueno, no es un porcentaje muy alto. Yo creo que está alrededor del 3%. Entonces, claro. Realmente, como hay tanta... También es una enfermedad que se engloba dentro de otras espondiloartropatías. Es decir, que no es única. La espondilitis tiene, aparte, unos marcadores inflamatorios muy específicos. Pero hay otras enfermedades similares que actúan de la misma manera, como las artritis relacionadas con la psoriasis o con las alteraciones gastrointestinales, colon irritable. Todas ellas son alteraciones muy similares que acaban produciendo la misma patología.
Pues, doctor Luis Álvarez, presidente de la Sociedad Española de la Columna Vertebral, oye, muchísimas gracias por aclararnos todos estos términos, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Doncs ja sabem una mica més sobre aquesta malaltia autoimmune. Per cert, la consulta pública sobre l'OPA encara no està al web del Ministeri d'Economia, eh? Estan les consultes públiques i la consulta pública ja tancada és el projecte de orden per la que se aprueba la classificació de los fondos de pensiones en funció de su política d'inversió. És l'última consulta que hi ha. Va, que de seguida parlarem amb l'Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Tenim precisament sobre la protesta d'ahir a Lleida pels greus aldarulls de la Mariola, entre d'altres temes que en parlarem amb ella. I en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma con
conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
A lo largo y ancho de nuestro país, visitamos lugares donde crece la esperanza.
Pues bienvenidos de corazón a un lugar donde el corazón es lo prioritario.
Donde se da calor y techo a quien no lo tiene.
Lo más importante es tratarlo como personas, como hermanos.
Apoyo y atención a quien se siente solo.
Parto de la base de que la religión es amor.
Porque detrás de la iglesia hay mucho más.
Yo tengo mucha esperanza en la iglesia, muchísimo. No hay una cosa igual en este mundo.
Solidarios por un bien común. Salud mental.
Es un problema que tenemos que tener todos muy presente, que no es de otros, sino que es de todos y tenemos que luchar para que no exista.
El sábado a las 12 de la mañana, en 13. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Oye, que se acerca el calor y con el plan 1, 2, 3 de Laboratorios Clinitec adelgazar y desinflarte es más rápido de lo que piensas. En solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos, más de 3 centímetros de volumen y te deshinchas. Anímate y antes del verano, luce cuerpo. Enriqueta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Cruz, muy buenos días. Pues vamos a conseguir tener un cuerpo más delgado y deshinchado y lo vamos a conseguir con el plan 1, 2, 3. Podrás comer, perder peso con más facilidad y no son batidos, ¿eh? Son los sobres de piña, los sobres de naranja y las cápsulas captagrasas. Fácil y sin dietas extremas. ¿Qué sucede con el calor, Cruz? ¿Qué? Pues que el cuerpo se hincha, retiene líquidos, el abdomen lo notamos un poquito más inflamado, ¿no? Y por eso subimos de peso. Y vamos a conseguir con el plan 1-2-3 sin esfuerzo perder de 4 a 7 kilos y bajar más de 3 centímetros de volumen en tan solo 3 semanas.
El plan 1-2-3 está realizado con ingredientes naturales que eliminan líquidos, controlan el apetito y aceleran tu metabolismo. Oye, que el secreto es su fórmula, que es 100% natural, con evidencia científica, sin químicos, con registro sanitario y farmacéutico, claro, y sin efectos secundarios. Incluso combinando con tu medicación puedes hacerlo. Es fácil, revolucionario, fácil, rápido, y vamos a ver cómo funciona, vamos a repasarlo. La primera semana, Enriqueta, es detox.
Sí, porque son los sobres de piña que nos ayudan a eliminar todas las toxinas, eliminar líquidos, combatir estreñimiento y deshincharnos. Y en esa semana ya bajamos más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar.
Con los sobres de naranja mejoramos la flora, aplanamos ese vientre, reducimos cinturita, michelines y te sientes más ligera, más ligero, con más energía y 2 kilos menos.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso.
Sí, porque llegan las cápsulas captagrasas que son saciantes, que nos mantienen nuestra masa muscular sin efecto rebote y además nos ayudan a combatir celulitis, flacidez, barriguita, sin pasar hambre y no tienes que matarte en el gimnasio.
Efectivamente, es que con el plan 1, 2, 3 no solo empiezas, ves resultados reales desde la primera semana. Es tu plan antes de ir a la playa. Es natural, seguro, efectivo, para perder de 4 a 7 kilos. Oye, que tenemos una oferta veraniega ya, ¿no?
Claro que sí, para todos los oyentes de COPE que nos llamen ahora al 650-51-52-53. Hoy con el plan 1-2-3 gratis, nuestras infusiones que limpian, queman, desintoxicas tu cuerpo, que son la detox, la drena y la lipo. Y atención, 28 parches adelgazantes, adhesivos y cambiables. Simplemente te lo pegas muslos, en barriguita o caderas sin más esfuerzo y nos ayudan a seguir bajando de peso.
Oye, yo sé que soy pesado, Enriqueta, pero las galletas no pueden faltar, ¿eh?
No. Si llaman ahora mismo, vamos a poner nuestra caja de galletas de cúrcuma y chía junto con las tres infusiones, junto con los parches, y lo tienes mañana en tu casa o en tu domicilio, donde tú quieras, por mensajería. Y sin gastos de envío, llámanos 650-51-52-53.
650-51-52-53, así que cambia tu vida, mejora tu salud, baja de peso de 4 o 7 kilos con el plan 1-2-3, 650-51-52-53. 53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, molt grans per tu també. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Hola, bon dia. Si et sembla, comencem per les protestes d'ahir, per els aldarulls de la Mariola, els fets de la Mariola.
Doncs sí, ahir unes 400 persones ens van concentrar davant de la comissaria de Lleida. Recordaràs que en aquest programa vam denunciar una agressió a 6 companys al barri de la Mariola, de la Mariola de Lleida. O, crec que bueno, ho vam denunciar la mateixa setmana passada, on doncs, uns dels 6 agents presentaven en total 57 punts de sutura. Unes imatges molt greus. Es va arribar a tema per la vida d'un dels nostres companys. I el que vam fer ahir, doncs, precisament, no, en aquesta comissaria, la comissaria de Lleida, va ser escenificar d'alguna manera, no, el nostre rebuig cap a aquest increment de la violència que ha hagut cap a tots els cossos de policia en general, però especialment cap al nostre, cap al cos de Mossos d'Esquadra. Només et donaré un parell de xifres, i és que el 2025 van patir 2.250 atemptats contra agents de l'autoritat, i el mes de gener, que és el que tenim comptabilitzat del 2025, n'hem patit 223. Per tant, són xifres molt greus que ja denoten, no?, aquesta pèrdua d'autoritat que hem tingut al carrer, i que sembla, no?, que hi ha aquesta sensació d'impunitat que hem denunciat tantíssimes vegades en aquest programa, no?, però el que volem és que es doni una resposta, doncs, contundent, i que envia aquest missatge de que agredir a un policia no pot sortir mai gratis. I això és el que vam fer ahir, doncs, a la comissaria de Lleida, no?, mostrar aquest rebuig, no?, el nostre suport cap als companys, i evidentment denunciar que no podem continuar amb aquesta dinàmica, no?, de donar resposta gairebé zero, no?, a qualsevol agressió cap a la policia.
Ara, si et sembla, parlarem d'aquesta col·laboració del cos de Mossos d'Esquadra i Transports Metropolitans de Barcelona per posar en marxa un macrodispositiu per detectar furts a la xarxa de bus. Que sempre parlem del metro, però se'ns oblida que al bus també passen aquestes coses.
Sí, a més passa molt sovint, molt sovint. El que es va fer és dur a terme, doncs, uns dispositius molt específics durant gairebé una setmana, amb la intenció, doncs, de detenir infraganti a aquestes persones que ja n'hem parlat tantes vegades, no?, aquests multireincidents, persones, doncs, carteristes, gent que fa furts habitualment, no?, a la xarxa d'autobusos, que recordem, poden actuar solitari, però també acostumen a actuar en grup, i en aquest cas el que fan és buscar víctimes d'edat més avançada, no? I aquí va participar tothom, no? Van participar els companys d'Arto, dels companys que estan en el transport urbà, el grup regional de, bueno, els Fura, no?, els companys que van de paisà al carrer, no?, que els coneixem més comúment així, el grup regional de motos, els Guilla, els companys de la unitat d'investigació de Sarrià, de Gràcia, i en col·laboració també amb Guàrdia Urbana. Aquí va participar tothom en aquest operatiu, no? I vam comptar amb el suport, com dèiem, no?, de TMB, que té, doncs, aquest sistema de videovigilància a tota la flota, i el que es va fer, doncs, dispositius, doncs, amb l'objectiu, com dèiem, de detectar aquests furs o robatoris, no? I, doncs, hi havia, doncs, agents uniformats, agents de paisà, amb l'objectiu aquest d'atrapar els lladres, no? Es van establir dispositius de localització, de detenció, i es van poder resoldre 133 casos.
I ràpidament, mira, avui anem a saco, anem per feina.
Doncs va, anem a saco,
perquè
titular ni que sigui.
Sí, no, perquè vull parlar d'aquesta caminada solidària de Mossos d'Esquadra. Explica'ns això.
Doncs és una caminada que es fa, ja fa molts anys que es fa, ara no et diria quantes edicions porten, no sé si seria... Ai, no et sabria dir quantes són. Jo n'he participat unes quantes i t'asseguro que és fabulosa. Es diu femelcamí.cat, la web on ens podem inscriure, i és una caminada per la lluita contra el càncer. S'organitza des de Mossos d'Esquadra Manresa. I, doncs, això, caminem per una bona causa, no? És una iniciativa, doncs, solidària, i el que volem és un doble objectiu, tant fomentar aquest estil de vida saludable, però també, sobretot, recaptar fons per la lluita contra el càncer. Ens podem inscriure aquí a femelcamí.cat, i doneu-vos pressa perquè aquesta caminada, si no recordo malament, és aquest divendres. Per tant, a tots aquells i aquelles que divendres no sàpiguen què fer, que els agradi caminar, que tinguin ganes, doncs són 26 quilòmetres, surt des de la comissaria de Manresa i arriba a Montserrat. L'arribada és molt xula i té un desnivell d'uns 1.000 metres aproximadament. No. És dura. Bueno, si estem acostumats a caminar, la podem fer sense problema, ja t'ho dic jo.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Moltes gràcies.
A Adéu.
Un adéu. M'ha anat per feina avui, eh? Va, la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.